Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Les 12 i 9 minuts del matí, entrem a la recta final del Sant Cugat a fons d'aquest divendres plujós. Un divendres en què, com acostumem, farem crítica cinema. De fet, la farà l'Àngel Comas. Molt bon dia.
Hola, molt bé. Estic disposat a fer la recta final. Dels 100 metres o dels 200, què et sembla?
És l'última hora del Sant Cugat a fons.
Per tant, puc començar a córrer, ja?
Sí. Ara tens una hora, eh?
Una hora per córrer?
Una hora,
que fer
fins
una marató,
a la una.
Mitja marató.
Fins a la una. Ah. Bueno, una mitja marató la fas a mitja hora. Mitja hora.
Jo mitja? Què dius ara? I la mitja marató? Va, que parlem de cinema,
els
de l'esport.
Sí.
Perquè tu ets esportiva més que cinema.
Jo sóc una mica de tot i de res. Ara. Saps què passa? Hi ha un refrany, no?, que diu, em sembla que és mestre... Aprenent de tot a mestre de res.
Però tu creus els refranys, també?
Em fan gràcia, m'agraden.
Ah, sí. Jo no me'ls crec de res perquè són acomodaticis. Tu no te'ls creus, Eva?
Home, jo avui he entrat a la redacció dient Abril Aigües Mil.
Veus? Molt bé, mira. Això és convencional. Jo, mira...
I l'he encertat. Vull dir, no he quedat pas malament.
Estupendo. Molt bé, va. Tu tens la paraula.
Bravo per mi. Vinga, comencem fent un repàs de les pel·lícules que es projecten a la sala Yelmo i començarem parlant d'Orgullo, Prejuicio i Zombies.
It began with the Black Plague. Within weeks, the dead began to rise.
This cannot be.
Hunting for human flesh.
Orgullo, Prejuicio i Zombies, dirigida per Bar Stiers, també el guió a càrrec del senyor Stiers, però basat així una mica inspirant-se en els personatges i una mica en la trama de la novel·la més coneguda de l'autora Jane Austen. I efectivament s'emmarca en la mateixa època el Regne Unit, no?, de 1819, però aquest cop, en lloc de posar-hi amor a la trama, com feia la senyoreta Austen, una plaga de zombis envaeix la plàcida població anglesa de Meryton, i Elizabeth Bennet, que és la gran protagonista d'aquesta història, i les seves germanes, que han estat entrenades pel seu pare en les arts marcials, es disposen a combatre contra els exèrcits dels morts vivents, però a la vegada Elizabeth Bennet haurà d'evitar que l'arribada de l'altiu i arrogant senyor Darcy la distregui de la seva missió.
No l'he vist, però agraeixo a la Natalie Portman, que és la productora de la pel·lícula, tenia que fer-la ella, doncs que faci una versió nova d'un clàssic que s'ha vist 25.000 vegades directe o indirectament al cinema, i que ningú ha llegit el llibre, no? En aquesta... L'Eva diu que sí que l'ha llegit.
Jo sí l'he llegit el llibre.
Perquè t'han obligat a les classes de periodisme.
No, per plaer.
Per plaer.
Ah, sí?
Mira.
A mi fa una mica de mandra, Veient la sinopsi.
No, però m'he llegit l'original, el llibre original. Aquest llibre no existeix.
Jo dic la pel·lícula.
Que l'has llegit el llibre perquè realment és una obra important i a més és molt feminista, a part de tot. Bé, parlant de la pel·lícula, jo diria que és una barreja de relat gòtic, de la trama de la Jane Austen, més o menys, de morts vivents i d'arts marcials. Imagineu-se l'adaptació d'un clàssic.
Ho posem en una batidora i ens surt
Jo no crec que l'hagin aconseguit, perquè per les crítiques que he llegit, que tu me les diràs, Eva, que no l'han aconseguit.
No l'han aconseguit gaire, efectivament. Per exemple, Javier Ocaña, del diari El País, diu que la pel·lícula és una broma, bàsicament. Veus? Però en canvi...
És una conya.
Sí, sí. En canvi, a l'altra banda de l'Atlàntic, el Richard Rapper del Chicago Sun Times, no? Que allà a l'altra banda sí que hi havia forces crítiques de les revistes i els rotatius d'allà, diuen que el director realitza un magnífic treball en el tint un romanç d'època a una matança gore amb espurnes d'humor negre que es poden trobar doncs, al llarg del film.
Molt bé, doncs mira, com que no l'hem vist, doncs vaja, ho acceptem tot.
I entre les protagonistes hi ha la Lily James, que per exemple també ja ha sigut Cenicienta en el cinema, no? Vull dir, ara ha sigut Cenicienta, ara és Elizabeth Bennet, un altre gran personatge de la literatura.
Una garantia, passar d'un conte de fades.
No, no sé si és garantia o no. No sé com ho fa aquesta noia.
No, que tampoc.
Bé, seguim amb més pel·lícules, no ens movem de Yelmo, però ens n'anem aquí a casa nostra perquè parlem de la nova pel·lícula de l'actor i ara director Paco León, Kiki, El amor se hace.
Quiero que piensen algo que se podría mejorar en el terreno sexual.
Decí, ¿eh?
Sí, ¿no? Se puede sí, hablar. Sí, sí. Sus mamadas no son muy buenas. Me parece.
Lo que os pasa es absolutamente normal en una pareja que lleva el tiempo que lleváis vosotros.
¿Dónde está Paco?
Hay filias ocultas, deseos que desoímos.
¿Llega el orgasmo en el coito?
¿Cómo el orgasmo?
Yo recomendaría que investigarais en vuestra propia sexualidad.
Oh. Estàs rient de mi.
Està tot bé, de veritat?
No, no està bé.
Que sí, hazme caso. Yo estoy...
Paco León arriba dirigint, però també al guió i actuant a Kiki, El amor se hace, i arriba acompanyat d'altres noms coneguts de la pantalla, com Àlex García, Natàlia de Molina, que es van portar l'últim Goya, Belencuesta, Luis Callejo, Candela Peña, també una altra guardonada en els Goya d'altres anys, Luis Bermejo, Alexandra Jiménez i també David Mora. I és una pel·lícula on hi ha 5 històries d'amor i curioses filies sexuals que coincideixen en un calent estiu madrileny. Tu que l'has vist, Àngel, ens en podràs explicar alguna cosa més.
Bé, el Paco León ha fet, ja ho ha dit ell, ha fet una pel·lícula sobre parafílies amoroses. I llavors, clar, construeix la pel·lícula sobre 5 casos de diguem, de maneres d'entendre l'amor que la gent habitual doncs, no entén. Ella diu que és un tipus especial, diu, jo ara estic casat, tinc fills, però jo vaig viure amb un home durant molts anys abans de casar-me. És a dir, que és un home que veu això des d'un punt de vista diferent, molt personal. Aleshores, el veu una mica, la qüestió sexual, com potser la veia l'Almodóvar al principi de la seva carrera, amb Pepi Lucy Bom i totes aquelles coses que feia, que van trencar la comèdia espanyola. El Paco León. No me'n recordava, no va dir un altre nom. El Paco León, evidentment, no ha trencat la comèdia espanyola actual, però bé, ho ha tractat. Aleshores, jo només vaig a dir de què tracta la pel·lícula sense fer un spoiler. Sense ser un spoiler. Per exemple, tracta de la dacrifília. Són gent que s'excita veient els altres plorar o patint. Normalment s'aplica als homes. Després tracta de la helifília. I això, Eva, ves al tanto, eh? Perquè excita a molta gent per persones molt altes.
Ui,
jo
vaja,
és ho deia per l'alçada de l'Eva.
Tu com no et miri, Eva, segons com et miri, digues, no, jo faig 1,70 m, no 1,80 m.
Que... A veure, depèn, si s'apropa...
Home, clar.
Depèn de qui miri, però ja triarem.
No, però l'excitació per les persones altes, o les que he dit, s'aparta dels convencionalismes normals, és l'excitació, imagina't, és dir que llavors a l'hora de consumar l'acte sexual tot està en funció d'això, segons el Paco León, eh? Després tenim la somnofília, que ja hi ha gent que aconsegueix l'orgasme fent l'acte sexual amb persones que dormen.
L'interessant és que la persona que dorm no se n'adoni.
No se n'adoni. Hi ha una manca d'excitació notòria. Aquí sí. No se n'adona amb la història d'ell. I després tenim l'arpexofília, que experimenten el plaer quan et roben o quan et violenten. Llavors tenen orgasme. En un moment s'aplica a les dones, això. Bé, amb tot això... Això són les històries, hi ha una altra cinquera que ara no me'n recordo. A tot això, doncs, ell, clar, ja partint d'una base, diríem, que no és normal, no ha fet una pel·lícula normal. Llavors, què passa? Que les històries, doncs, les porta a les últimes conseqüències. Perquè, clar, no ha de ser normal la pel·lícula, sinó seria convencional. Llavors, a mi, personalment, veig que no és l'Almodóvar dels principis d'això. Seria d'agrair que vulgui fer això, però penso que es passa una miqueta i que a mi no em fan riure tant com això, no? És a dir, que és una barreja de comèdia i també drama, perquè clar, la gent que pateix aquestes...
Però són reals aquestes fòbies? O alguna,
sí, sí, sí.
Alguna...
sí, sí. No, i n'hi ha de més rares encara,
Carme. Si entres al Google i poses parafílies, trobaràs unes 50 o 60
i coses no molt són estranyes reals, no són reals. Gent,
clar, sí. el fer una cosa real però insòlita té una sèrie de dificultats. La pel·lícula per mi funciona a mitges. A mi francament va un moment que em va irritar bastant, per dir-ho d'alguna manera, i altres que alguna cosa que em va fer riure. Els actors ho fan molt bé, tenint en compte que la majoria estan personatges impossibles. I ja està, la crítica.
La crítica a Alberto Lucchini del diari El Mundo diu que és una pel·lícula divertida i fresca, i també es fa ressò del gran repartiment de la pel·lícula, i també l'Espanyol de Cire de Fet diu que és una comèdia eficaç, divertida i amb molts encerts, però ni és perfecta ni és la cosa més original del món.
Molt bé.
Mira, aquesta coincideix bastant amb tu.
Sí, en realitat sí.
Ara heu de fer un cafè, doncs. Vinga, seguim amb més pel·lícules a Yelmo i ara ens n'anem a Norman del Norte.
¡Dale, chicas! Los animales más animados del mundo acaban de llegar a la gran ciudad.
¡Hola a todos!
Para triunfar en esta ciudad tenemos que mostrarles quiénes somos de verdad.
Y van a osar resistirlo todo.
Les contaré a mis amigas focas que si accionas la palanca sube el agua.
¡Vaya!
El 1 de abril, prepárate.
Viene alguien a actuar con naturalidad. Tanta naturalidad, no.
Para grandes risas, Lemmings pequeños.
¡Son increíbles!
¿Pueden vivir en casa?
Por supuesto, se han meado en un montón de ellas.
¿Qué?
Y una aventura extra grande.
Puede que sea más difícil de lo esperado. ¿Qué? Soy de hueso ancho.
Norman del Norte.
No tenéis ni idea de cómo necesitaba esto. Lo de hoy ha sido otra cosa.
Dirigida per Trevor Wall, aquesta serà l'única pel·lícula d'animació que trobarem en aquestes estrenes de la setmana, i parla de la història d'un os polar que troba refugi en una abandonada estació científica quan es veu obligat a abandonar la seva llar en l'Àrtic com a conseqüència del canvi climàtic. En Norm, que és el protagonista de la pel·lícula, aquest os polar estarà acompanyat de tres petits lemmings, uns petits rossegadors miorms.
A mi no l'he vist, tu ara diràs les crítiques. A mi em va cridar l'atenció que el personatge principal es digui com el personatge protagonista de Psicosis, Norman.
Ai, el Norman Bates.
Norman Bates, no? Però aquest no té res a veure, perquè un os, aquell tenia tot menys les característiques.
Aquest no deu tenir la mare, vaja, no farem spoilers tampoc.
Et deixo les crítiques.
Les crítiques, doncs, no la deixen gaire bé. A The Hollywood Reporter diuen que és una diversió inofensiva pels més petits de la casa.
Pensa que Hollywood Reporter és una revista de la indústria. És a dir, que la paguen les distribuïdores i es fa per subscripció. I, per tant, no et fies massa mai de la revista de la indústria, ni d'aquesta ni de Variety.
Vaja, vaja, vaja. Doncs ells han dit això, que no és una pel·lícula gaire interessant. I amb això ens en podrem anar a Altamira.
Sí, sí, ens en podem
anar. Ens en podem anar a Altamira?
Altamira, que és un lloc fabulós, Altamira, eh? És un lloc fabulós. Dios creó el mundo. No sé si vols posar el trailer.
Ara, ara, ara. Sí, sí, ja sona, ja sona.
De la tierra y de todas las cosas.
María. Por decirlo así, cuanto más bajamos, más retrocedemos. Cuando excavamos, miramos al pasado. Es un telescopio temporal. María. María.
Mira, papá. Mira.
Dios mío. Esas pinturas tienen 10.000 años, quizá más.
Nunca he visto nada igual.
Eso es incluso anterior a Adán y Eva. ¿Cómo es posible?
Es posible que estuviéramos equivocados. Les aseguro que...
Ahir el MUC podrem anar a veure Altamira... no, ahir el Mono, a Cinesa, ara que ho penso, a Cinesa.
Aquesta manera de dir Altamira és perquè per realçar encara
més... Ah, que sí, sembla una altra Altamira i tot, eh?
No, home, no, perquè estava pensant a la vegada que parlava. Dirigida per Hugh Hudson, és una coproducció també d'aquí a casa nostra, amb la gran indústria, com dius tu, Àngel, on hi podrem veure doncs cares conegudes com la d'Antonio Banderas, la d'Irene Escolar o la de l'actor Tristan Ulloa. I parla de la vida de l'arqueòleg amateur Marcelino Sanz l'any 1879, protagonitzat, no?, en, diguéssim, per Antonio Banderas, que amb la seva filla de 8 anys, la Maria, van descobrir a Cantàbria doncs les que ara són les coves d'Altamira, no?, les més importants de la història, aquestes pintures prehistòriques. I lluny de proporcionar-li honor i glòria, la seva enlluernadora contribució a la història li va enfrontar doncs davant l'Església Catòlica.
Les cares que surten a la pel·lícula no són les cares que surten a les coves d'Altamira, eh? No. M'ho has de puntualitzar, eh? Perquè si no, el Banderas no té res que veure amb les cares que surten a la cova, eh? Bé, la pel·lícula, evidentment, com has dit, passa a Cantàbria, però té una sèrie de paradoxes mortals, infames. Per exemple, està rodada en anglès. Jo he vist la versió anglesa, aquí, suposo que estarà doblada i no es notarà tant, però clar, la versió anglesa, tothom, els de Cantàbria, doncs parlen en anglès, i hi ha un congrés a Portugal i tots parlen en anglès. Clar, tot això a mi em va despistar bastant, no? Després està finançada per la Fundació Botín, que és la fundació del Banc de Santander, a major glòria per exaltar aquestes coves, que realment va ser un descobriment doncs molt, molt important, i que ara, no sé si són aquestes, no estic molt segur, ara crec que han fet una rèplica per visitar, que no són les mateixes, i d'aquesta manera...
Perquè no sé si les van tenir un temps tancades per deteriorament, per això les mateix. Moltes visites que es feien.
Sí, i llavors han fet una rèplica, crec, i llavors pots visitar la cova, que és una rèplica, però això passa molt. Ara, per exemple, avui em sembla que s'hi inaugura a Barcelona una rèplica dels guerrers de Xan,
els que van
estar
al fòrum.
Sí, doncs s'inaugura i és una exposició que són rèpliques. Jo ja l'he vist, la vaig anar a veure ahir, i són rèpliques, clar, són rèpliques. Ja, llavors no és el mateix. Però bé, tornant a la pel·lícula, jo penso que és una pel·lícula horrorosa, de veritat. No perquè parli en anglès, sinó perquè tothom ho fa malament, els actors. Sembla mentira que el director, el Hugh Hudson, que bueno, de totes maneres estava sobrevalorat, és el de Carros de Fuego,
sí.
I aleshores aquest home no ha fet res més Carros de Fuego, i un altre que es deia Revolution, una cosa així, amb el Pacino, i em sembla que no ha fet res més important. Aleshores l'home no entén massa de quina manera podria donar-li un aire èpic a aquesta situació, sinó que es limita a explicar la història d'una manera planera i sense res. A mi em va decepcionar molt i no em va agradar gens, eh? I també volia mencionar que surt el Rupert Everett amb un paper que bé, Rupert Everett és un actor que ha fet pel·lícules britàniques, moltes pel·lícules britàniques, i que era un home guapet, i bé, que se'l podia veure bastant bé.
Era?
Era aquesta pel·lícula, està passat, horrorós, sobreactua, fent un paper d'un capellà que no s'entén, i el Banderas, doncs mira, jo suposo que després de la Melanie Griffith podia dedicar-se a produir pel·lícules i no interpretar-les.
Home, ara s'ha posat a dissenyador.
Però veus? Això ja és una...
fa una mica de tot, ja.
No,
ja
jo no penso que és un home ja intel·ligent no és... i sap que el cinema, doncs, com a actor ja a la seva edat, que, és, que arriba a 60 ja, o encara no?
Tu, no sé dir-te, no, no sé dir-te l'edat que...
No, potser no. Jo penso que està manerat. Malgrat la promoció que han fet tota la, tota els, la setmana, sembla que era Tres Media, que ha sortit en l'Hormiguer...
Ahir l'entrevistaven.
O, clar, llogi, jo penso que el Banderas podria dedicar-se a la producció, eh?
Més val això, no?
Quina crítica, va.
Al diari El Mundo, Francisco Mariné diu que com a documental retrospectiu resulta convincent, com a drama, incloent les escenes oníriques, bé, deuen haver-hi escenes oníriques, ens ho diràs tu, algun somni, alguna cosa.
De la prota que pensa amb el que podia passar dins de la cova aquella.
Doncs, efectivament, doncs com a drama, incloent aquestes escenes oníriques, al contrari, no resulta.
Bueno, jo bé, crec que no resulta de cap de les dues maneres. Què més?
Ens n'anem a Madame Margarit.
No, por favor, entre o salga, pero no deje la puerta abierta. Es insoportable.
¿Siempre ha cantado así?
Ah, no. Ha mejorado mucho.
Trabajo yo sola, voy a la ópera, escucho música, canto de 4 a 5 horas diarias mínimo.
¿Creéis que no se da cuenta de que canta desafinado?
Desafinado, pero sublimemente desafinado.
Divinamente desafinado.
Voy a organizar un concierto de verdad, ante un público de verdad.
¿Cómo que un concierto de verdad?
Llevo muchos años trabajando, buscaré a un profesor de verdad.
No, es muy interesante. Es muy personal.
Gracias.
No puede subirse a un escenario. ¿Qué pasará cuando se dé cuenta?
¿De qué tienes miedo exactamente?
Tengo miedo por ti, imagínate. Siempre.
¿Quieres saber la verdad? La auténtica verdad. La que nadie se atreve a contarle.
A mí lo único que me importa es la música. Es eso, volverme loca, ¿me entiendes? Loca.
Doncs Madame Margarit, dirigida per Xavier Giannoli, parla de la història d'un personatge que va existir, una senyora molt peculiar, s'emmarca a París als anys 20, on Margarit Dumont és una dona molt adinerada, amant de la música i l'òpera, i des de fa anys canta regularment davant el seu cercle d'amics, però ho fa absolutament fora de to, però ningú s'atreveix a dir-li que ho fa fatal, vaja. I tant el seu marit com els seus amics s'han dedicat sempre a mantenir la seva fantasia.
Jo no l'he vist, però he vist el tràiler i realment té molt bona pinta. La protagonista és una senyora que es diu Catherine Frot i que la vam veure en la cocinera del presidente i després en una altra que es deia Odette. I és una dona que ho fa molt bé. En el tràiler ja dic que està fantàstica i crec que la reconstrucció de l'època, als anys 20, en el París dels anys 20, feta per un director que és bastant prestigiós, que es diu Xavier Giannoli, és bastant acurada aquesta reconstrucció. El deixo amb les crítiques, no l'he vist.
Les crítiques la deixen molt bé. Luis Martínez l'ha vist del diari El Mundo i diu que és una particular i molt divertida meditació sobre l'art, sobre l'òpera, en aquest cas, estones divertida, per moments amarga i gairebé sempre afinada. I el diari El Mundo, també Alberto Bermejo, diu que és una suggeridora història convertida en una peculiar comèdia romàntica.
De fet, ara comentàvem, no, Eva, que és una peculiaritat, una situació del món de la música que es van analitzar en el programa musical de la Jessica Sotodossos, no?
Sí,
sí. De Tertulian Acústic.
És una personatge que tant la Jessica com la Patricia Dino i la Cristina Casale doncs, la van comentar, no? I van posar música d'ella de veritat, cantant, com es diria particularment, com si s'hagués empassat una cabra.
Comença a dir fa un moment.
Sí, sí. Cal dir que es van dur 4 premis César, el de millor actriu, so, vestuari i disseny de producció. Bé. I ara sí, Àngel, hem acabat amb les estrenes i ens portes la crítica de Batman vs Superman, El amanecer de la justícia.
Ese sería ahí.
Ahí está, foto, foto.
¿Quién es?
¿Eres nuevo? Es Bruce Wayne.
Señor Wayne, Clark Kent del Daily Planet. ¿Qué opina del murciélago justiciero de Gotham? En su ciudad se pisotean las libertades civiles. Gente vive atemorizada. Cree estar por encima de la ley.
Batman vs Superman, El amanecer de la justícia, dirigida pel Zack Snyder. I ara ens diràs, Àngel, què t'ha semblat? Però pel que es veu el títol, s'enfronten dos superherois. O sigui, hi ha dos bàndols aquí, Batman o Superman.
Sí, això, aquesta operació, això és una operació, clar, una operació de màrqueting financera, com puc dir. Ja s'havia fet en el còmic, això pertany a la, diguem, al món dels DC Comics, que és un dels dos grans d'Estats Units, i en els còmics ja havien sortit Batman contra Superman. Això, lògicament, el cinema ho ha fet perquè la competència, que es diu Marvel Comics, ara està fent també un enfrontament dels seus personatges i sortirà un dia d'aquests. I aleshores aquí, doncs, cada personatge d'aquests, doncs, com tothom sabeu, té un món diferent. El Superman és una mena de, no sé, d'innocent, per dir-ho d'alguna manera, d'una manera suau, que li incolomen tot, i el Batman és un home atormentat per venjar-se de la mort dels seus pares, d'una la mort casual, on tenen un univers a Gotham i a l'altre tenen un univers a Smallville. I clar, no tenen res a veure, són mons diferents. Clar, què passa? Que es posen a la pel·lícula perquè d'aquesta manera, doncs, la gent dirà, mira, Batman, els que li agraden Batman, els que li agraden Superman. Clar, això porta que a més d'ells surtin una pila de personatges que estan en el seu món. Per exemple, la Lois Lane, o per exemple el Lex Luthor, que no tenen res que veure un amb els altres. I a la pel·lícula hi ha una barreja.
Hi ha
una barreja que és un caos.
No t'aclareix per res?
No s'aclareix, no? Res. Hi ha una lluita d'ell que no saps ben bé què passa. La pel·lícula està mal explicada en el sentit de que a vegades dona per sabut que tu ja saps de què va. I clar, si no saps de què va, no saps.
Home,
de què va.
Has de ser seguidor de Batman o de Superman per entendre mínimament alguna cosa, no?
Sí, com a mínim, eh? I a més veure de quina manera poden confluir aquests dos personatges, perquè es barallen, per exemple, qui són els dolents d'una manera efectiva. Jo no vull anar en coses parcials, perquè, clar, les coses parcials de pel·lícules d'aquest estil sempre trobes alguna cosa positiva, no?, naturalment. Però el director es dedica a fer unes escenes d'acció que al final acaben amb la presència d'un tipus que també és un personatge de la DC Comics, que no recordo com es diu, que és una mena de King Kong. I aleshores, bueno, és una barreja de cosa. I a sobre, com que té la pretensió de sèrie, la sèrie es dirà La Liga de la Justícia, i ja tenen previstes pel·lícules per... Oye, perquè sí, La Liga de la Justícia. Doncs tenen previstes pel·lícules per, doncs, els propers 10 anys, aproximadament, estrenant una cada 2 anys.
O sigui que Ben Affleck ja s'ha buscat feina fins d'aquí els propers 10 anys, no?
No ho sé si l'home... Ho fa molt bé, per cert. Sí? És, ara, el que fa de Superman aquell, pobre noi, és guapot, això sí, però pobre noi. Doncs deia que, com que serà una saga que faran com a mínim en els propers 10 anys 5 pel·lícules, també incorporen a altres personatges en papers petits, de manera que després es converteixin en principals. Per exemple, la Wonder Woman. Wonder Woman, com es deia aquí?
Doncs
la
no...
Xica Meravella, no?
Sí, no?
No sé, aquí no és tan popular com als Estats Units. I molts crítics, que es veu que són experts en el tema, que han entès la pel·lícula, doncs diuen que la Wonder Woman és la millor de la funció, cosa que a mi em va semblar que, a part que ensenyi les cames, que està bé, doncs no li vaig trobar res especial. I bé, doncs la pel·lícula...
I la Catwoman, que no surt.
Qui?
Catwoman.
No, aquesta no sé si és de DC Comics o és de la Marvel, no estic segur. És a dir, incorporen personatges perquè després vagi sortint, faran spin-off dintre de la mateixa,
sí,
dintre de la mateixa pel·lícula. A mi, la veritat, em va semblar inferior a El Hombre de Acero, del mateix director, que la fan precisament aquesta nit a TV3, no se la perdeu per poder-la comparar, i volia dir, per acabar, que el Zack Snyder, que és un home que va fer 300, Watchmen, que és un director excessiu, en 300, era excessiu, era batalles, allò...
Sang,
sí, clar, tenia una estètica que no estava malament, la tonalitat del color, que no sé si atribuïble amb ell o atribuïble al director de fotografia, que a vegades això no se sap. Doncs ara, al començament de la pel·lícula, almenys en el passe de premsa, no sé si amb el cine es diu que gràcies per haver vingut, surt ell, abans de la pel·lícula, gràcies per haver vingut, aquesta és la pel·lícula, i us prego, per favor, que no li feu una crítica massa ferotxa, i sobretot que no desvetlleu el que passa a la pel·lícula, de manera que tothom pugui gaudir de la pel·lícula com heu dit vosaltres.
Això us ho deuen passar només a vosaltres, els crítics, no?
No estic segur, m'agradaria saber-ho, la veritat.
Doncs mira, Carlos Boyero, El País, diu que és una pel·lícula avorridíssima. Quim Casas, a El Periódico, diu que té dues parts ben diferenciades. Una ombrívola i virulenta i una altra titànica i espectacular.
Esclar,
que
és Superman i Batman.
Clar que sí, que pot satisfer els amants del pur espectacle. I acabarem amb la de Jordi Costa, a Fotogrames, que diu que, el que deies abans, no?, que sembla el capítol perdut d'un serial del que ens hem saltat diversos lliuraments, no?, que la veus i penses, aquí falten coses, sí, no?, que no m'han explicat. El millor, els matisos de Ben Affleck i d'Ainsberg, que porten els seus arquetips, i el pitjor, que no hi ha manera de connectar amb tant del darull.
Molt bé, doncs
espero que molt ben explicat.
Espero que fracassi en taquilla i d'aquesta manera ens estalviarem les properes 5 pel·lícules.
Això anava
però de crec que una ja està rodada i l'altra està a punt.
Molt bé, doncs amb Batman, aquesta batalla entre Batman i Superman, aquesta última recomanació, no recomanació, crítica, que no recomanació.
Jo no recomano res mai,
val,
ja ho saps.
Val.
Millor, però ens n'anem amb el desig de l'Àngel. Espero no que ser, us vagi avui mal, eh?
Jo no vull ser responsable de que la gent s'avorreixi o es diverteixi, mai.
En qualsevol cas, hem parlat de tot el que us podeu trobar a la cartellera aquest cap de setmana, vosaltres mateixos obreu en conseqüència després d'haver escoltat la secció d'avui.
L'Àngel, no vols que et vinguin a buscar a casa, no? I no, que et diguin, no, a veure, on estan els meus diners?
I si en feu cas, que no us passi res.
Això. Àngel, bon cap de setmana, moltíssimes
igualment,
gràcies.
Igualment,
Adéu-siau. Adéu, Eva.
Sant Cugat a fons.